La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, pràcticament mig minut i ja arribem a 4:45 de la tarda i com cada dimarts a la Caravana fem una parada, concretament la parada solidària. I és que avui volem parlar de l'equip clínic d'intervenció a domicili que forma part de la Fundació Vidal i Barraquer. Aquesta fundació disposa d'un programa pioner a l'Estat, orientant a ajudar la salut mental dels adolescents i joves que pateixen greus dificultats per vincular-se als serveis assistencials ordinaris, com són, per exemple, la xarxa de salut mental, l'ensenyança obligatòria o qualsevol altre tipus de formació. És per aquest motiu que avui tenim en aquest programa el psicòleg i director de l'ESID, Marc Dangerfield. Marc, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ho he dit bé, això, no?
Sí, és Dangerfield. Sí, sí, però bé, molt bé. Eh?
Val.
Sí,
sí. Marc, encara a dia d'avui, el 2023, ens costa parlar com a societat de salut mental?
És una molt bona pregunta, i penso que sí que costa. Esclar, parlar de salut mental és parlar de patiment emocional. I jo penso que és el que ho fa difícil, no? El parlar del propi patiment emocional o d'acostar-nos al patiment emocional de l'altre. Penso que també hi ha molts mites sobre el patiment i sobre les conseqüències, no? I sobre, potser també, la por que desperta segons quines manifestacions del patiment emocional. No?
Què és aquest equip clínic d'intervenció a domicili?
Mira, és un equip que vam posar en marxa a finals del 2017, concertat amb el CatSalut, amb el Servei Català de Salut, és a dir, és un projecte pagat pel CatSalut, no? Per poder atendre a joves que no es vinculen als serveis assistencials ordinaris. És a dir, joves que pateixen situacions de trastorns mentals greus, que són derivats a serveis de salut mental de la xarxa pública i no s'hi vinculen. És clar, llavors queden despenjats.
Que no s'hi vinculen, Marc, és que no volen anar-hi, per exemple?
Que no hi van.
Val.
Que no hi van i que no, diguem-ne, accepten la proposta de tractament que se'ls ofereix. Val? I que no hi van, òbviament. Uh-huh. I que també són joves absentistes d'institut o d'escola. És a dir, joves despenjats de la formació, que és bàsic per, no?, construir un projecte de vida, i joves amb situacions de molt patiment emocional, amb problemes de salut mental, que no reben cap ajuda per aquests problemes de salut mental. És a dir, són joves d'alt risc perquè necessiten molta ajuda i no l'estan rebent.
Per què hi ha aquesta reticència en certa població jove en, no només en anar al psicòleg o al psiquiatre, sinó més en dir-ho?
És clar, hi ha molts nivells, no? Perquè, afortunadament, hi ha joves que sí que poden reconèixer la seva necessitat d'ajuda. Uh-huh. Eh? Hi ha adolescents que demanen directament l'ajuda.
No, es fa molt revés. Com hi arriba un jove a tenir aquesta reticència?
Sí, està bé plantejat així. No? És a dir, a veure, per poder necessitar, per poder connectar amb la necessitat d'ajuda i fer-ho explícit, has de poder confiar que hi haurà algú que et respondrà a la teva necessitat. Si no confies en aquesta possibilitat, el que és adaptatiu és mantenir una distància de seguretat. El que és adaptatiu és mantenir-se hipervigilant, com viuen aquests joves. És a dir, joves que no esperen massa res de bo d'una relació amb un altre ser humà i potser encara menys d'una relació amb un professional de la salut mental. I llavors, per ells, el que és adaptatiu és mantenir aquesta hipervigilància que els reassegura, tot i que els manté molt sols i molt aïllats. I és el que dispara també el risc d'empitjorament, aquest patiment en aïllament en el que viuen. No?
Clar, els adolescents que pateixen aquests problemes de salut mental, i ara em deies, no volen anar a classe, hi ha aquest absentisme a l'hora dels estudis, però també hi ha l'absentisme a l'hora d'anar a un metge especialitzat, té més risc de caure en exclusió social, per exemple?
És clar, perquè són joves que el que cal per construir un projecte professional, un projecte laboral, és una certa formació. Si són joves que ni han acabat l'ESO i són joves que queden despenjats de qualsevol possibilitat d'organitzar, no?, una mínima via d'accés al món laboral, no?, doncs, òbviament, això augmenta molt el risc de l'exclusió social. I, a més, sumant-hi les dificultats a nivell de gestió de la seva vida emocional, no?, els problemes de salut mental que tenen.
Com s'hi entra per parlar-li un jove amb aquests problemes?
Doncs mira...
Suposo que és el que més costa.
Sí.
Entrar-hi que t'agafi confiança, no?
Esclar, perquè imagina't, no? Són joves que han estat derivats en els centres de salut mental infantil i juvenil o en un hospital de dia, no hi volen anar i resulta que els professionals de salut mental es presenten a casa seva. Mm. Esclar, d'entrada...
Serà invasiu, no?
Sí, sona una mica lleig. Però, a veure, l'ECIT, l'equip clínic d'intervenció a domicili, és un projecte basat en tot un model que es diu Àmbit i que ve del Regne Unit i d'una realitat que no és una realitat només de nostra, del nostre país, sinó de tot el món. No? A tot el món hi ha perfils de joves amb situacions d'alta vulnerabilitat i amb molta complexitat en les seves dificultats que queden exclosos del sistema. Perquè el sistema assistencial ordinari requereix uns certs prerequisits. Has de venir i has de connectar amb la teva necessitat d'ajuda. Si no compleixes això, no t'atenem, no? Llavors, el que d'alguna manera vam plantejar des de l'ECIT era aquest canvi d'actitud, no? És a dir, en lloc de seguir esperant o seguir demanant que siguin ells els que prenguin la iniciativa, som nosaltres els que prenem un paper molt actiu per anar-los a trobar allà on ells se senten més segurs. Si estan tancats a casa, doncs a casa seva. Si estan al carrer, doncs els anem a trobar al carrer, en el parc, o on ells tolerin veure'ns. Amb una actitud de professional molt allunyada de l'actitud de professional expert. Uh-huh. Anem nosaltres necessitant. No anem nosaltres amb la idea de qui ens necessiten a nosaltres. Nosaltres no tenim ni idea si ens necessiten. Nosaltres anem amb la necessitat que ells ens ajudin a entendre'ls amb ells. Com viuen, què els interessa, què fan. Si estan només tancats jugant a videojocs, doncs ens interessa el seu videojoc. És a dir, el nostre objectiu d'entrada és establir una relació de confiança amb el jove. Aquest és el primer objectiu. És a dir, no hi ha res més enllà, ni marcar la condició de professional expert en salut mental i tu un pacient o tu algú que... Sinó al contrari. Nosaltres necessitem molt d'ells.
I un cop aconseguida aquesta confiança?
Un cop aconseguida aquesta confiança, la idea és poder conèixer i tenir una idea el més àmplia possible de la seva situació personal i familiar. És a dir, els problemes d'aquests joves són sempre complexos, per molt que tinguin un diagnòstic X o Y o Z, no? Sempre hi ha una complexitat, una realitat emocional, relacional, familiar, i que tindrà molt a veure amb les dificultats que presenta, no? I és el que cal poder comprendre molt bé. I, juntament amb el jove, i juntament amb la família, fer una coconstrucció d'un pla de treball. És a dir, que això també diferencia molt dels serveis ordinaris. En lloc de ser l'expert que arriba, decideix que tu necessites ajuda, et decideix el que et passa i decideix el que tu necessites, nosaltres ens adaptem molt a les necessitats específiques, a les particularitats i a la realitat concreta del jove i la família. Tenint-los amb ells com a, d'alguna manera, col·laboradors en aquesta coconstrucció de la comprensió i del disseny del pla de treball i dels objectius.
Perquè qui us sol demanar ajuda, Marx, és la família, precisament?
Sí. La major part de les vegades és per la família o, és a dir, la família que estan desesperats buscant ajuda perquè no hi ha manera de que el nano surti o, no? I hem portat amb altres serveis i llavors des d'aquests altres serveis contacten amb nosaltres, no? Des d'altres serveis de salut mental, des de serveis socials, des d'equips de protecció a la infància, des de serveis de pediatria, no? És a dir, ens poden derivar a tota la xarxa.
Clar, t'ho preguntava, Marc, perquè tots tenim a la idea, o ens hi fixem molt, o hem de parlar molt, encara s'ha de parlar molt, de la gent que pateix els problemes de salut mental, i en parlem poc dels cuidadors, dels pals de paller, que és la família, no? Que sovint fa això, fa de pal de paller, però també sovint suposo que hi ha molta gent, Marc, us deu dir, jo és que ja no puc més.
Sí, i tant. És, a veure, nosaltres no entenem treballar amb un adolescent, atendre amb un adolescent sense atendre la família. És imprescindible. Imprescindible, però inclús des del moment d'abans de treballar amb el jove. És a dir, com et deia, en el pla de treball amb un jove i la família, el que és fonamental és comprendre molt bé la realitat d'aquella família. I les situacions de patiment vinculades amb el fet de ser pares d'un jove que presenta aquestes situacions tan complexes i les de moltes vegades les d'ells mateixos, perquè i moltes vegades també ens trobem amb progenitors que també tenen històries de força dificultat i patiment i moltes vegades no ateses.
S'ha notat en tot plegat la pandèmia?
Sí, la pandèmia ha fet mal. És a dir, els serveis de salut mental ja estaven desbordats.
Però ser-ne conscients, però... N'ha fet mal o està fent mal encara a dia d'avui?
Bueno, encara estem veient conseqüències.
Sí, eh?
Sí. A veure, ha estat una situació excepcional, no? I més amb joves, l'aïllament, el tancament, no? Mira, si una cosa ens ajuda en aquesta vida són les relacions. I una cosa ens fa mal és l'aïllament, i sobretot el patiment en aïllament. Hi ha hagut més patiment i hi ha hagut més aïllament, amb la qual cosa ens ha fet mal a tots. Però en les més vulnerables encara més, i amb les famílies més vulnerables i joves que estan en situacions més vulnerables, doncs ha estat un factor de risc afegit.
Si parlem de l'ESID, suposo que conjugueu alhora aquest fet de que el jove no vulgui ser atès o tingui aquest absentisme a l'hora d'anar a un metge especialitzat amb la sensació de que el metge no només hi atén en un despatx, en un divan, allò estira't i jo prenc notes, no? Sinó que és més proper i pot ser-ho.
Clar, fixa't, és que la idea és portar la mirada terapèutica a la vida quotidiana d'aquest jove i la família. Això és molt potent, és molt potent. I realment és... Mira, només una dada. Tenint en compte que el 100% dels joves atesos a l'ECID havien rebutjat, no s'havien vinculat a serveis assistencials de salut mental ordinaris, el 90% s'han vinculat amb l'ECID. I t'estic parlant d'una mostra ara de prop de 140 casos que tenim estudiats. D'aquests 140, el 90% s'han vinculat. Això és molt alt, tenint en compte que són joves que no en volien saber res. És a dir, el fet de que un professional de salut mental vagi sense bata, vagi sense actituds d'especialista i de saber molt, i vagi amb curiositat genuïna i disponibilitat per deixar-se impactar per tot allò que passa en aquella casa i per voler conèixer de primera mà com es viu, què se sent, què es disfruta, què es pateix, les fortaleses, les dificultats del que succeeix allà, facilita molt la relació de confiança, moltíssim amb el jove, i facilita obtenir un nivell d'informació que en una consulta o en un hospital, per molt exhaustivament que es facin exploracions, no s'obté mai, perquè forma part de la realitat quotidiana de les famílies i que moltes vegades no s'explica, però no per ocultació, sinó perquè són coses que es veuen i es viuen quan hi ets, no?
Avui estem parlant amb el psicòleg i director de l'ESID, Marc Dangerfield. Marc, em deies abans que abans de la pandèmia, fins i tot aquests serveis assistencials que s'ocupen de la nostra salut mental ja anaven desbordat. Falten recursos?
Sí. Sí, sí, amb això hi ha consens generalitzat, malauradament.
T'ho pregunto diferent.
Sí.
Més punyent, si em deixes, I si et fico en un jardí, m'ho dius i canviem de pregunta. El govern aragonès, que és el que hi ha ara, va prometre, i així ho ha promogut i ho està promovent, un psicòleg per cap, per cada centre d'atenció primària, si no erro. Això ja ha començat a passar. Només amb això n'hi ha prou?
No. Val. Claríssimament no. A més, aquests perfils són psicòlegs no especialistes, són psicòlegs generals sanitaris, també hi ha hagut molta polèmica amb això, i en teoria tenen unes funcions específiques limitades. No, decididament no n'hi ha prou amb això, ni molt menys.
Què cal?
És que, a veure, tota la xarxa primària de CESMICS, els serveis, és a dir, si un nano necessita ajuda per un professional de salut mental, és derivat al CESMIC, el Centre de Salut Mental Infantojuvenil de referència, i un adult al CESMA, el Centre de Salut Mental d'Adults. En aquests serveis, arreu de Catalunya estan tots desbordats i l'assistència, la freqüència assistencial que poden donar és sempre inferior a la que segur que els professionals desitjarien, sempre. I llavors hi ha serveis especialitzats per situacions més greus, com hospitals de dia, com les unitats d'aguts, o com el nostre, que som un projecte pioner del CatSalut, només existim a Badalona i Santa Coloma, no? Però que podem fer atenció molt intensiva, però clar, només existim a Badalona i Santa Coloma, no?
M'agrada molt perquè des de l'ESID també us plantegeu aquesta pregunta, que està molt ben feta. Què hem de canviar la nostra pròpia ment de professional, d'equip de salut mental, de la xarxa assistencial i de sistema per poder arribar a aquest perfil de joves que no esperen res de bo d'una relació amb un altre ésser humà i encara menys en una relació amb un professional de la salut mental?
Exacte, perquè, mira, manquen recursos, però no només... pensem que també, sobretot amb els adolescents, i sobretot amb els adolescents més greus, cal repensar com es fan les coses. I no seguir-los demanant que siguin ells els que s'adaptin als sistemes tal com estan establerts. I pensem que aquesta idea de realment portar a l'especialista, gent molt formada i molt especialitzada, però portar-los allà on estan els joves, sigui casa seva, sigui els instituts, sigui els parcs, realment afavoreix un vincle, una possibilitat de treball i una comprensió de la complexitat darrere dels símptomes o darrere del trastorn que sigui, que realment té un impacte en el pronòstic.
Com a psicòleg especialitzat, com a director de l'ESID, Marc, sí que et vull preguntar per últim si aquesta societat en la que vivim ara tingués menys prejudicis, jo entenc que molts joves, dels que no hi han anat, haguessin anat més al psicòleg i haguessin anat abans del que ha passat, que és que pateixin una malaltia greu de salut mental. Es pot evitar una malaltia greu de salut mental?
Un trastorn, perquè parlem de trastorns. Es pot evitar, es pot fer molta prevenció. Mira, el principal factor prevenible dels trastorns mentals són les experiències adverses a la infantesa. I això hi ha unanimitat en l'evidència científica, que hi ha moltíssima evidència publicada sobre això. Els maltractaments, els abusos, les negligències a la infantesa són el principal factor prevenible dels trastorns mentals a l'adolescència i a la vida adulta. I tant que es pot prevenir. Es pot fer detecció precoç d'aquestes situacions amb parelles, amb persones més vulnerables que quan estan inclús en situació d'embaràs. S'han de dedicar molts més recursos a la franja 0-5, no? Però i tant que es poden fer moltes coses.
Psicòleg, director de l'ESID, Mac Dangerfield, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.